Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, coincidint amb la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, parlem d'obrir el cor des del punt de vista emocional i espiritual. Diu el mestre espiritual Ángel García Almadetao que allò que anomenem cor representa els sentiments i les qualitats més elevades. Diverses cultures el relacionen amb el foc, l'amor, la vida, l'ànima, la residència de la divinitat. El cristianisme, el sagrat cor de Jesús en flames, representa el seu amor per la humanitat. A l'Índia, el cor és la residència de l'Atman, l'ànima del ser humà. El chakra, el cor, representa l'amor incondicional, no influït per factors externs. Els antics egipcis consideraven que en el cor residien la consciència i la moralitat humanes. El mestre de ioga Guru Ratan Kaur Khalsa va dir: "Idealment operem des del cor. Quan caminem, el nostre cor ens ha de conduir. El problema és que ens hem convertit en caps caminants i parlants. El nostre cos acaba sent una font de transport per als nostres pensaments sobre el que pensem que hem d'estar fent. Vivim en els nostres pensaments i no en les sensacions del nostre cos. Les nostres energies resten a la part superior del nostre cos, per sobre de les espatlles." Avui parlarem del chakra, del cor, a l'Ofici de Viure, de com podem cultivar actituds i asanes per obrir el cor, coincidint amb la marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Em dic Marta Moll, soc menorquina i soc mestra de ioga des de fa més de 30 anys. M'he especialitzat en una disciplina que és apassionant, que és el ioga del cor. També sóc formadora d'aquesta disciplina, junt amb el meu home, Isidre Gordi. Portem l'editorial Amara, és una editorial especialitzada en llibres de budisme i meditació, mindfulness, tantra i també amb aquest ioga, amb el ioga del cor. Doncs perquè treballes mètodes interns i externs que transformen d'alguna manera la teva visió del món, la manera en què tu entens el món a partir de llavors. Et fan viure amb el cor que sent, amb el cor que pateix a vegades, amb el cor que estima, et fan viure l'experiència de les asanes des d'aquesta dimensió. Les trasllades a la motivació, al sentir, i és molt transformador. És una feina que abarca, és un treball físic molt interessant, perquè el ioga del cor pot arribar a ser bastant potent, és un treball amb asanes que, clar, estan localitzades, la majoria d'elles, a la zona del pit, intentant regular els ritmes de respiració, tinguent molt en compte que la nostra respiració i allò que és l'essència del ioga del cor, que són els pranes, estan absolutament vinculats. El prana és allò que mou els planetes, és l'energia, la força que mou els planetes, però també tenim una petita representació d'aquesta energia, d'aquesta força a dintre nostre. Precisament aquest prana, aquesta energia, s'allotja, flueix fonamentalment del cor, del chakra del cor. A vegades es parla de que s'obre el chakra del cor. Això és un treball que abarca tota una vida. Ara, el chakra del cor, el que sí podem fer és estimular-lo, sobretot desbloquejar-lo, perquè tenim molts bloquejos que se situen en aquesta zona, que és allà on tota la nostra part emocional es concentra. A partir d'aquí, tot el treball que fem, físic i mental, agafa una potència increïble. És un entrenament per aprendre a estimar, però aprendre-ho a fer de veritat.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure, actituds i asanes per obrir el cor, amb les professores de ioga Mònica Calvo, benvinguda, Mònica.
Hola, què tal?
I Mireia Comacross, benvinguda, Mireia.
Hola.
Ben retrobada. Bé, avui, doncs, coincidint amb la marató d'aquesta casa i de TV3, parlem del cor, però des d'una perspectiva molt diferent, perquè parlem Com ens deia, en el fons parlem, com ens deia ara mateix Marta Moll, d'aprendre a estimar, de l'obertura emocional, de fer un programa, per tant, relacionat amb les emocions, amb la psicologia i amb l'espiritualitat, no amb la salut física com estan fent els nostres companys. Per tant, és un altre punt de vista en el qual ens agradarà aprofundir amb la Mònica Calvo, amb el benentès, Mònica, que no és la primera vegada que en parlem.
No, ja n'hem fet alguns aquí de l'Ofici de Viure, d'obrir el cor, i és una cosa que s'ha de recordar, perquè realment obrir el cor és el més difícil, perquè en el cor està la vulnerabilitat i necessitem sentir-nos relaxats, tranquils, fer molt bona feina, com deia ara la Marta Moll, per poder deixar-te anar, obrir. Per mi, obrir el cor és un sentiment de deixar anar la resistència i d'acceptar allò que hi ha en el moment present, i des d'aquí respirar-lo i entrar. Es viu d'una manera molt diferent.
I què és per la Mireia com a cros obrir el cor?
Mira, estic molt d'acord amb la Mònica. Jo afegiria un aspecte que crec que és important, i és el de seguretat. És a dir, difícilment podrem obrir el cor si ens sentim en un ambient que és hostil, que això pot, ens hi podem trobar a la feina, a la família, amb relacions tòxiques. Difícilment obrirem el cor en un cos que ens aboca emocions que no volem sentir, que volem reprimir, que ens activa memòries del passat que no volem que estiguin. Per tant, el principal per mi serà transmetre en el cos, transmetre a la ment aquesta experiència de seguretat. I aquí el ioga és una pràctica excel·lentíssima per aconseguir-ho. Perquè solament des d'aquesta seguretat, que és el que deia la Mònica, podrem permetre'ns experimentar el ser vulnerables, aquestes emocions que ens commouen, no? Jo crec que aquest aspecte és, bueno, volia destacar-lo perquè crec que és important.
De fet, el chakra del cor, que n'hem parlat ara, està representat per un petit cabirol. És a dir, és una cosa com molt tendra, i anahata vol dir el que és intocable. Una miqueta, si veus el cor, a mi m'agradava ara que parlava amb el meu marit, diu, el cor està abraçat pels pulmons, i no sense el batec perquè els pulmons el protegeixen. És a dir, accedir al cor realment és difícil, físicament també. Per això necessitem aquesta seguretat, perquè si no, com deia ara la Mireia, si no estic en un context de confiança, no em puc obrir. És bàsic.
Totalment. I m'agradaria afegir una cosa, i és que jo, per exemple, ho veig, quan faig les classes d'allò, quan les faig per persones, sobretot persones amb tractament oncològic, per malalties cròniques, que es troben en situacions, doncs, d'adversitat o més vulnerables, al finalitzar la sessió, veig que tothom està com recollit amb aquest sentiment de pau, de connexió, i sempre els dic, ara protegiu, és el que deies, no? Protegiu aquest estat, perquè és molt fràgil, perquè és un estat que tan aviat poses el peu al carrer i comences ja amb la teva vida i pam, 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 doncs ràpidament el pots perdre. Per tant, aquí m'agradaria també incidir en un aspecte que crec que és important, que és el discerniment, és a dir, protegir el cor, protegir-les a totes aquestes experiències del cor, no? D'emocions, amb el discerniment, és a dir, identificant allò que és bo i allò que no és bo per nosaltres. On poso la meva atenció? A lo negatiu o a lo positiu? Estic amb una persona que no em valora, que no em respecta, o estic amb una persona que m'estima, que em reconeix tal qual sóc, etcètera, 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 no? Per tant, aquest factor de discerniment crec que també és important per protegir i obrir el cor.
M'agrada molt la perspectiva budista del cor de la compassió, que és obrir el cor, sentir els sentiments de l'altre, però amb saviesa. És a dir, per tenir compassió des de la perspectiva budista, necessites veure-hi clar, que és aquest discerniment que dius ara, Mireia, no? De poder discernir, veure-hi clar i unir ment i cor. Quan van junts, tot va bé. Quan la ment va per un costat i el cor va per un altre, les emocions va per un altre, ui, aquí tenim problemes. I també el ioga aquí té molt a dir. De fet, les classes de ioga comencen sempre arrelant-nos. Comencem tocant de peus a terra, sentint-nos fortes, estables, agafant força, i des d'aquí pots accedir al cor. És a dir, és un treball seqüencial. Per això és important aquest treball previ d'arrelar, de baixar el món, de veure el món tal qual és, com deies, amb discerniment, i a partir d'aquí, doncs, deixar-te anar, deixar caure les resistències, acceptar, deixar caure moltes creences que ens fan tancar el cor, perquè bàsicament estem tancats per dos motius. Un són les experiències anteriors, la memòria, ens han fet mal, ens han ferit, llavors tanquem, i l'altre, les creences, el que ens pensem que ens passarà si ho obrim el cor.
La Mònica Calvo és codirectora del taller de ioga de Premià de Mar, amiga del programa des de fa molts anys, i la Mireia Comacross ens va acompanyar fa relativament poc presentant el seu primer i de moment últim llibre, Yoga para alejarnos del dolor. Mireia, tu que treballes amb tantes persones que es troben en diferents processos amb malalties, fins a quin punt tot el que estem dient és aplicable a la salut cardiovascular? Avui que la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio s'ocupen precisament de la salut cardiovascular.
Bueno, totalment. Jo crec que el ioga és una pràctica que ens porta a cuidar, a connectar amb el nostre cor i a cuidar-lo i a obrir-lo. Per tant, i això és tant per persones que estan malaltes, atrevessant situacions doncs, complexes, com per persones que no ho estan, no? Bueno, jo no sé, ho veig constantment. Pensava ara amb la reflexió que feia la Mònica, de que deia que a vegades és el que ens passa, que el cor va per un costat o el tenim bloquejat, el cos va per un altre, la ment per un altre, i la pràctica de ioga se m'ocorria, no? Quan pensava que faríem el programa aquest, pensava, és com una guitarra, si té unes cordes, tu les afines i llavors sona la melodia, però si et deixes una sense afinar, quan toquis no sonarà bé. Per tant, el ioga és la pràctica que ens porta a alinear les nostres diferents dimensions, la dimensió física, la dimensió emocional, la cognitiva, l'espiritual, perquè aquesta energia que ens atreveix i que ens manté en vida soni bé i puguem oferir al món la millor versió de nosaltres mateixos, no? Llavors, des del punt de vista cardíac, tu pensa, per exemple, que la respiració clàssica de ioga, que és la respiració aquesta lenta, suau, el que fa ja, i la ciència ja ho demostra, és que el que fa és que crea una sincronia entre el sistema cardíac, el sistema respiratori i el sistema circulatori. I aquesta sincronia és el que proporciona aquesta experiència de calma, de seguretat, en el que, com dèiem, la Mònica, les defenses baixen i et permets experimentar aquesta confiança cap a tu, cap als altres, i generar relacions molt més positives, molt més saludables, sobretot viscudes des de la pau, des d'aquesta connexió amb el cor.
Està comprovat que quan el cor està obert i tenim aquest estat que ara ens descrivies, Mireia, de calma, de tranquil·litat, de certa alegria, el cos es posa en mode salut. És a dir, el sistema defensiu va millor, el sistema metabòlic va millor, el teu cor funcionarà millor, etc, etc. La base és la respiració i el cor van junts, no es podem separar. De fet, la tècnica de que parlava ara la Mireia, de respirar lentament, la coherència cardíaca, és una tècnica molt, molt, molt fàcil, molt facileta, que jo crec que tots els oients ho poden fer així, aquí, ara mateix, inhalo en 5 segons, exhalo en 5 segons, més o menys, i respiro lent i tranquil. Aquesta tècnica, 5 minuts, col·loca el teu cos en estat de salut. El teu cervell funciona millor, la creativitat funciona millor, l'ansietat baixa. És a dir, és moda salut practicar ioga i practicar la respiració.
I entre la inspiració i l'expiració deixes algun instant?
Natural. Al principi natural, amb el temps pots anar a Samabriti Pranayama, és a dir, a la respiració quadrada, però per la gent que està començant, per la gent que ens està escoltant ara, intento inhalar en 5 segons, exhala en 5 segons, però no comptis de pressa, compta a poc a poc. És veritat, de vegades estem accelerats. Digues, Mireia.
I sabíeu una cosa molt interessant? Es va fer un estudi en el que es va comparar persones que recitaven un mantra amb persones que resaven el rosari i persones que estaven simplement parlant, no? I es va veure que les persones, quan reciten un mantra i quan reciten també el rosari, baixen la respiració a aquest ritme que has dit tu, que és unes 6-5 per minut. És a dir, resar el rosari o recitar un mantra, doncs ens porta la respiració a aquest ritme. I tan aviat com aquestes persones començaven a parlar, perdien aquesta sincronia que hem comentat.
I per tant, com us ho esteu fent ara? Tu, Mireia, com t'ho fas ara mateix per mantenir, és a dir, per estar parlant i tenir una respiració sossegada?
Bueno, la realitat és que quan la realitat és que la calma, diguéssim, la tens que tenir una mica abans de quan parles, és a dir, parlar des de la calma, o sigui, tenir calma i des d'aquí parlar i comunicar, no? I quan hi ha espais pots retornar a tenir aquesta calma, no? Però certament quan parles és difícil mantenir la consciència amb la respiració perquè la tens amb el que estàs dient i amb el que i estàs concentrada en això, no? Però sí que aprofita les pauses per doncs, anar reconnectant aquesta respiració calma.
Sí, però vosaltres, Mònica i Mireia, en el vostre dia a dia, sí que suposo que esteu, des de fa molts anys, esteu envoltades de persones que comencen el dia amb pràctiques de ioga, de meditació, etc., que poden tenir un dia molt atrafegat, com la majoria de mortals, però que ja ho comencen a viure tot d'una altra manera.
Es viu d'una altra manera. Realment, aprens a agafar distància, aprens a no prendre't les coses tan a pit, directament. Aprens a parar. A dir, bueno, vale, un moment, tranquil·litat, m'aturo jo. Si jo m'aturo, la resta s'atura. Sempre dins uns límits, és a dir, sense perdre el contacte amb la realitat. Si he d'estar a Catalunya Ràdio a tal hora, doncs, ja ho hem parlat, aquestes coses, no? Em planifico per poder fer les coses sense perdre la calma. I si perdem la calma, que també passa, Gaspar, és a dir, tothom som éssers humans que també ens estressem, en algun moment tenim ansietat, ens preocupem pels nostres éssers estimats, etc. També tenim eines com per...
Autoregular-nos.
Autoregular-nos, que és la base, és la gràcia.
Avui a l'Ofici de Viure, actituds i sanes per obrir el cor.
Deepak Chopra. Si et quedes en silenci, descobriràs que la teva ànima és l'amor guiant-te des del cor.
Precisament, Deepak Chopra va dir «El cap vol governar el cor, costi el que costi. Cada dia et recorda que has de menysprear o no perdonar mai tal persona, o estar ressentit amb una altra. Fa que et fixis només en els defectes i en les imperfeccions dels altres. Però el cor no actua així. El cor només et fa una pregunta. Estic sentint amor? Si la resposta és afirmativa, significa que t'estàs deixant portar pel cor. I si és negativa, vol dir que t'has d'abandonar a ell». Gran part de la vida espiritual es redueix a deixar que l'amor ocupi el lloc que li correspon en el centre de la vida. Per tant, el programa d'avui de l'Ofici de Viure es titula Obrir el cor, però també es podria dir obrir-nos a l'amor. Quines postures o asanes ens ajuden a obrir el cor? Qui comença? Mònica?
Vale, vaig. Doncs, com deia la Maite, Coll, bàsicament totes aquelles que obren la caixa toràcica. Per què? Perquè la caixa toràcica normalment està bloquejada. Hi ha dues posicions, diguem que no són gaire sanes en la caixa toràcica, que és el pit en inspiració. Sabeu aquestes persones que tiren el pit endavant, plan gallitos, i aquí estic jo? Aquí hi ha molta tensió i no puc respirar.
Sembla que tenen oberta, no?
No tenen oberta la caixa toràcica, la tenen bloquejadíssima. I al revés, el pit en exhalació, és a dir, el pit enfonsat, sabeu les persones molt tímides, quan tens quan et vols anar endins, que et vols recollir, tampoc pots respirar. La clau per saber si la caixa toràcica està equilibrada és que puguis respirar lent i conscient, vale? I profund, sobretot. Que puguis respirar llarg. Llavors, què fem? Doncs depèn de com tinguis el pit. Les persones que tenen la caixa toràcica en inspiració normalment tenen la musculatura de la part del darrere, de l'esquena, molt contreta. Llavors, obrim, estirem aquí, a poc, i al revés. Les persones que tenen el pit enfonsat, farem postures per pujar el pit i obrir-lo. És a dir, al final, necessites adaptar la postura a la teva modalitat, com tinguis la caixa toràcica col·locada. D'acord? En general, postures d'apertura, com pot ser el peix, el camell, la taula de dues potes, és a dir, coses que t'ajudin a obrir i a expandir, però mai s'han de fer amb tensió, és a dir, mai ha de ser agressiu, perquè com hem dit, el cor, si vull obrir el cor, és una cosa com vulnerable. Si jo actuo amb violència o estiro o vull anar a un lloc on el meu cos no està preparat, tindré l'efecte contrari, és a dir, serà contraproduent. Llavors, què fem? També la caixa toràcica i el cor també tenen el diafragma per sota, és a dir, el diafragma és un múscul pla que ens separa la cavitat toràcica, els pulmons i el cor, de la cavitat abdominal. Aquest diafragma moltes vegades es veu bloquejat per les emocions, per la por. Per exemple, quan jo tinc por, se'm queda el diafragma i no puc respirar. Doncs l'hem de deixar anar també, l'hem d'estovar. És a dir, seria treballar tota la musculatura toràcica, la musculatura del coll i el diafragma. Per poder fer això bé, hem de treballar les abdominals. És a dir, com et deia abans, és un treball global de tot el cos.
Mireia?
Sí, sabeu una cosa molt interessant, bueno, molt curiosa, que jo he vist a les meves classes amb persones que estan en situacions doncs, d'alta adversitat i que, curiosament, vaig veure un estudi pilot que es va fer a l'Institut de Neurociència de la Universitat de Califòrnia i que és el següent, és a dir, en les persones que estan més deprimides, que estan en un estat d'ànim més baix, les posicions d'expansió, d'extensió, tenen un efecte més òptim comparat amb les que estan normal, diguéssim, no? És a dir, es va fer un estudi en què persones que estaven amb depressió feien posicions d'aquesta d'expansió que deia la Mònica, no?, d'obrir, i persones que no tenien depressió feien les mateixes. Doncs les persones que havien tingut, que estaven en una situació de depressió, doncs havien experimentat un augment més important que les que no ho estaven. I això ho he vist jo a les meves classes, no? És una mica com... segueix la lògica de... si una persona està travessant un desert i té molta set i li dones un vas d'aigua, això farà la diferència. Li permetrà allargar una miqueta més. Si ara ens bevem un vas d'aigua, doncs vale, estarà bé, però no serà el mateix, no? I crec que això és molt bonic i dona tant sentit a l'apropar el ioga a les persones que més pateixen, perquè són les que més se'n beneficien.
Sí, 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 completament d'acord. A classes, jo tinc unes classes de ioga suau i tinc una senyora que me l'estimo molt, la Santa, que té diversos problemes de cor diverses vegades i he hagut fins i tot de parlar amb el seu cardiòleg. I realment, mobilitzar la caixa toràcica, treure-li les tensions, mobilitzar caixa toràcica no és només també fer postures d'inspiració, postures d'extensió, sinó també inclinacions laterals, etc. Mobilitzar tota aquesta zona. Realment, la senyora surt de classe, però contenta, radiant, amb energia, podent respirar, fa una diferència molt gran, sobretot en aquelles persones que tenen el pit en exhalació, com dèiem abans. Però els que tenen el pit en inhalació, és a dir, les persones que van de dures per la vida, de aquí estic jo, que sempre volen tenir la raó, que s'imposen als altres... estovar-se, deixar-se anar, afluixar la caixa toràcica, els hi treu molta pressió de sobre. Poden descansar?
I si no s'estoven elles, la vida probablement ja les estovarà.
Bueno, sí. Sí.
Oi?
Jo volia afegir una cosa, si em permeteu, i és que tot el que ha explicat la Mònica d'aquestes posicions i tal, jo afegiria que hi ha una que potser pot semblar estrany, no?, però que jo crec que també és molt important per poder estovar i per poder-nos preparar aquesta apertura del cos, que és la posició tan senzilla que és: estàs estirat, amb les cames flexionades, mans a l'abdomen i respiració abdominal. Perquè la respiració abdominal és la que comença a preparar el terreny, diguéssim, a relaxar la musculatura abdominal, a relaxar el diafragma, per deixar caure totes aquestes defenses, activar el sistema nerviós parasimpàtic, que és el de la relaxació, etc, etc, i després poder obrir, no? És una mica com el preàmbul.
Completament d'acord, i tant que sí.
Buda. Hem de tenir una ment clara i un cor tendre i compassiu.
Louise Hay va escriure: tenim tant d'amor en aquest món i tenim tant d'amor al nostre cor i a vegades ho oblidem. Pensem que no en tenim gaire i ens fa por deixar-lo sortir. Però com més amor deixem sortir de dins nostre, més amor tenim i més amor rebem. L'amor és inacabable, intemporal, és realment la força curativa més poderosa que hi ha, deia Louise Hay. Sense amor no podríem sobreviure, senzillament. Si als nadons no se'ls dona amor i afecte, s'apaguen i moren. La majoria de nosaltres pensem que podem sobreviure sense amor, però això no és veritat. L'amor per nosaltres mateixos és el poder que ens cura, i estima't tant com puguis, deia Louise Hay. Bé, la Mònica és amb mi a l'estudi de Catalunya Ràdio i la Mireia és lluny, a Edimburg, oi? Si no m'equivoco, Mireia.
Sí,
la
Mònica estic a Edimburg.
Anava dient que sí amb el cap, la Mireia suposo que també. Bé, portar-ho també una mica tot plegat cap a aquest amor, cap a un mateix, cap a un mateixa, si us sembla bé, i després no oblidem la importància del xakra del cor.
El tema és aquest, estimar-se a una mateixa autoestima. Al final, què és estima? És la pregunta, no? Com s'estima? Què és estimar bé? La gran pregunta, bàsicament, cuidar-nos. No fer a nosaltres mateixos el que faríem als altres. Tractar-nos bé, permetre la vida, permetre les coses tal com passen. Deixar de prejutjar-nos. Ens fem mal quan... tirem o funcionem des de les creences. Quan obrim el cor, de vegades no t'ha passat mai d'enfadar-te amb algú moltíssim. Deixar caure totes aquestes raons que té l'ego, d'una manera. Obrir-te, deixar anar una bona plorera i ja està, s'ha passat. I tornem a estar al present i tornem a estar amb el cor obert. Doncs amb una mateixa, bàsicament, estimar-te, cuidar-te, tenir-te en compte, donar-te lloc, assegurar-te. Per poder obrir el cor, per poder obrir anahata, cal tenir també una personalitat ferma, treballada, cal disciplina, cal un compromís amb un mateix. El xakra del cor també té, en la tradició oriental, la clau de la sanació. Al final, tota sanació és emocional. Per què? Perquè tota malaltia... moltes vegades té al darrere un component emocional que si no treballem i no atenem, encara que plorem, encara que hi hagi una ferida, encara que anem a la nostra vulnerabilitat, no podrem solucionar. És a dir, en l'apertura del cor està la clau de la salut física, perquè entenem que la salut emocional i la salut física van lligades. Cada cop hi ha més estudis, és a dir, l'estrès, etcètera, té a veure, està darrere de moltes de les malalties cardíaques, bàsicament, quan rasques amb algú que té un problema de cor i t'explica la seva trajectòria emocional, doncs aquí veus que moltes vegades està correlacionat. És a dir, hi ha alguna cosa que he viscut malament, no sé quina és a dir, jo aquí no entro en què ni com, però sí que hem de mirar la ferida. Treballar anahata chakra és tornar-nos vulnerables, tornar-nos petites, infants, veure què és el que ens fa mal i poder-ho abraçar, poder-ho acceptar i dir, vale, d'acord, aquesta és la meva ferida, em comprometo amb mi mateixa a curar aquesta ferida amb paciència, amb amor, amb temps, amb dedicació. Per això necessitem aquest compromís, és a dir, curar el cor passa per aquí, per un compromís amb una mateixa gran.
Sí, només m'agradaria, abans d'escoltar la Mireia, com deixar clar que no estem dient que el ioga curi les malalties cardiovasculars.
No. Ajuda, això sí, perquè ens posa en un estat més favorable a la curació i fa que els metges...
I tu t'estaves referint sobretot a l'estrès.
Exacte.
Sí, en aquest sentit, sí, m'agradaria fer una puntualització que crec que és interessant i és diferenciar entre curació i sanació.
Això mateix.
És a dir, curació té a veure amb els símptomes físics d'una malaltia, és a dir, ens fem un tall i ens ho curem doncs, posant-se una tirita, per exemple, no? Un exemple molt senzill. La sanació és algo que té a veure amb tota la dimensió del ser humà, amb l'aspecte emocional. És a dir, curem una ferida, un tall, però sanem, a lo millor, la por al buit, sanem un trauma emocional amb el passat, etc. Llavors, aquests dos diferents conceptes poden anar units, però poden anar separats. Hi ha vegades que la cura, a lo millor, no és possible, però la sanació sí que ho és. I aquí és on està realment el nostre control i el nostre poder, és a dir, podem sanar aquestes ferides emocionals. I el ioga, jo, amb la meva experiència, que ja fa doncs, més de 30 anys que ho practico, que ho comparteixo, que ho he vist en l'entorn no, de ioga, és realment una metodologia fantàstica, perquè ens permet, a través de l'observació del cos, de l'observació de les sensacions, de la regulació de la respiració, de l'alliberació de tensions físiques, emocionals, de la meditació, etc., ens permet crear una distància, perquè quan fem ioga la nostra ment no està com potser estem ara, no? sinó que la ment està en un estat determinat que és que observa des de la distància, de forma neutra, sense judici, sense reacció, el que hi ha, el que sorgeix. Si sorgeix una emoció dolorosa, algun record passat, algo que hi ha allà, no?, que has de netejar, doncs, i això és incòmode, tu tens sempre una ancla, que és la teva respiració, l'observació del cos, aquesta actitud mental, aquest estat mental. I això et permet fer aflorar allò que ha de ser aflorat, perquè està allà, potser ho estàs amagant i ho estàs reprimint, no?, que aflori i et permet sostenir-te tu mateixa anclada mentre allò fa el seu procés de sortir, d'objectivar-ho, perquè tu ho veus davant teu. Ja no ho tens amagat, sinó que ho poses davant teu i ho veus. I aquí ho pots gestionar i ho pots alliberar. El ioga és alliberació, per això és una pràctica que ens ajuda a sanar.
Louise Hay. El nostre cor és el centre del nostre poder.
Deepak Chopra va escriure: "El camí del cor no té a veure amb les paraules, sinó amb els sentiments. El teu cor és el lloc natural de l'esperit." Has sentit a parlar de la tècnica de xiu-xiuejar els cavalls? Quan un cavall salvatge és capturat, algú l'ha de desbravar. Els cavalls salvatges els fa por la cadira de muntar, i quan noten que algú els munta per primera vegada senten pànic. I per aquesta raó, l'escena d'un domador desbravant un cavall de la manera tradicional és salvatge i violenta. Però algú va descobrir la tècnica de xiu-xiuejar els cavalls. En lloc d'obligar el cavall, el domador el tracta amb dolçor. El mira als ulls i la carona per tranquil·litzar-lo, i només el munta quan sent que el cavall li dona permís. En aquest cas, has seguit el camí del cor, i els passos per posar-lo en pràctica són els mateixos per les persones que pels cavalls. Com canviarien, Mònica, les nostres relacions, interrelacions personals, si fossin més des del cor?
Home, serien relacions naturals. No hi hauria violència. La violència, des del minut zero, estaria erradicada, perquè seríem capaços d'entendre que tots patim igual. És a dir, quan tu has estat en contacte amb la teva ferida, quan tu has fet el teu procés de sanació, que parlava ara la Mireia, ets conscient que la resta dels éssers humans pateixen igual que tu, i som el mateix. I des d'aquí ja no pots sotmetre a l'altre, és compassió. És això que dèiem, de veure l'emoció de l'altre, el dolor de l'altre, amb saviesa, amb discerniment. I aquí les relacions són naturals, són relacions de cura, són relacions d'ajuda, són relacions de cooperació. Ja no entres en violència perquè no, ja no té sentit ni per tu mateixa ni per l'altre. Viure amb el cor obert és viure de manera més honesta, de manera més tranquil·la. Llavors, crec que és la millor manera de viure i, òbviament, de tenir una relació sana.
Mireia?
Sí, bueno, totalment, 100% d'acord. És important conèixer-te a tu mateix, haver-te sanat o estar-te sanant, perquè jo crec que això és tota una vida, no? A tu mateix. I des d'aquesta consciència, tu comparteixes amb l'altre, perquè tu has estat allà o potser ja estaràs. Per tant, això és una relació absolutament equilibrada i absolutament horitzontal, no? I totalment d'acord amb el que dius. Jo afegiré també un concepte que crec que és interessant, és el de la confiança, és una mica el dels cavalls. El cavall li dona permís al seu domador perquè confia en ell. I a vegades ens costa no confiar perquè la vida és difícil o ens passen situacions doncs adverses i tal, però crec que al final és com una mica un credo, no? De dir, confio en un ordre radical que està intrínsec a tot. I aquí crec que és cap on ens porta el ioga, eh? Experimentar-ho. Jo recordo que tenia una persona, bueno, ara ja no hi és perquè va canviar de país, que venia a classe, era una noia molt jove, havien fet una doble mastectomia, també li havien hagut doncs, de fer una histerectomia, que és que també treuen l'úter, etcètera, etcètera. I m'explicava, em deia, i a més tenia fills petits i tal, i em deia, diu, és que aquesta confiança amb aquest ordre universal, amb que sota de tot, encara que no ho sembli, hi ha una harmonia, aquesta confiança que experimento quan faig ioga, em sosté. Literalment em sosté en l'adversitat.
Al final, quan has passat i estàs en el camí d'obrir el cor, te n'adones de que ets vulnerable, però que no ets irrompi, és a dir, però ets forta per dins, que la vulnerabilitat no vol dir que t'hagis de trencar cada moment, que et pots recomposar, que potser ara fa mal, però ho sanaràs i tiraràs endavant i gaudiràs de la vida. És a dir, és una acceptació de la vida totalment. És a dir, quan entrem en Ahata, deixem de fer xantatge a la vida. Moltes vegades estem sempre com buscant, no? Buscant la zona de confort, buscant el plaer, evitant les coses incòmodes. En canvi, quan obres el cor i veus que tot té el seu motiu, atreveixes aquell dolor perquè saps que te'n sortiràs, i aquesta confiança en una mateixa, al final, confiança o fins i tot un punt de fe, eh? Perquè ningú et pot assegurar, no hi ha una cosa objectiva, però tu ho saps a dins. I des d'aquesta confiança, fe en tu mateixa, en el que has viscut, en les teves capacitats, atreveixes i pots netejar. L'única manera de sanar el cor és atreveixant aquests dolors, aquestes ferides, amb això, amb aquesta confiança de que tot anirà bé i que hi haurà moments que tot passa, que tot és impermanent. De vegades ens pensem que el nostre mal serà per sempre i no, és una altra creença falsa. De fet, per poder obrir el cor hem de netejar la ment també de totes aquestes creences falses. I com deies, Gaspar, la vida a poc a poc et va demostrant i te les va traient, te les va deixant caure. Però has d'estar receptiu en aquesta ensenyança.
I a més, voldria afegir, davant de l'adversitat, és normal que, que a vegades sentis que et supera, però si tu tens eines, això et dona la força i la confiança de que ho podràs atrevessar. I jo, des de la meva experiència, he pogut experimentar, bueno, valga la redundància, he pogut experimentar que el ioga és una pràctica excel·lent per ajudar-te a travessar l'adversitat, perquè et dona aquestes eines. És a dir, estàs passant per una situació complicada, però saps que tens unes eines que són superpràctiques que et permeten silenciar els pensaments, deixar-los en un segon pla i accedir a aquest espai de calma i de pau que està dins teu. Jo he viscut a vegades situacions molt difícils en les que el ioga directament m'ha salvat. És a dir, m'ha proporcionat eines per poder... és com si estàs ja mala mar, diguéssim, doncs te'n vas al fondo i allà hi ha calma, doncs poder deixar aquesta mala mar fora, entrar dins meu, entrar a aquest espai del cor i des d'aquí restaurar-me, agafar forces, agafar inspiració i continuar. Quan tot... disculpa una cosa, Mònica, yes. I no fer alguna cosa que a vegades fem per tendència, que és, davant d'una situació dolorosa, voler-la apartar, voler-la negar, voler-la reprimir i poder continuar endavant, perquè això pots fer-ho durant un temps, un període curt de temps, perquè potser no pots fer altra cosa, no? Però a la llarga hauràs d'enfrontar-te, hauràs de poder mirar aquesta situació i gestionar-la, no? Perdona, digues.
Sí, sí, no, que al final, quan el món s'enfonsa, sempre tens l'estora a la que et pots agafar ben fort, agafar i fer aquest viatge. De fet, el que tu parlaves ara és honestetat amb la vida, deixar d'enganyar-se. Llavors això és obrir el cor, hi ha això i això ho abraço. I des d'aquí, hi ha una calma només dient, vale, d'acord, sí, hi ha això, ho abraço, que ja tot es pot transformar.
Mireia, i tu a les teves classes hi has tingut persones amb malalties cardiovasculars?
Sí, totalment, totalment. I el ioga, una de les coses que fa és que baixa, calma el ritme cardíac, baixa la pressió arterial, precisament per això, perquè el que fa és serenar la ment, equilibrar les funcions fisiològiques. I sí, totalment, totalment. De fet, la malaltia cardiovascular és una de les més numeroses a nivell global. Per tant, és una cosa molt corrent, sobretot també en el món en què vivim, que és un món en el que l'estrès és una barbaritat. Hi ha un estrès crònic constant que és la nostra nova normalitat. O sigui, ja és com lo normal, no? Tot el dia amunt i avall, corrent i amb el cap, doncs, amb molta tensió, no? I el ioga és una pràctica que el que fa és que ens ajuda a baixar tot aquest estrès.
En medicina tradicional xinesa es diu que l'ansietat i l'estrès perjudiquen directament el cor. l'eufòria i les presses, ells ho deien així.
L'eufòria.
L'eufòria i les presses. L'eufòria és aquesta alegria desmesurada quan el foc es desborda i ja no saps per on tirar. I les presses, cada vegada va junt, és a dir, anem tan de pressa, tan de pressa, tan de pressa, tan de pressa, no? Doncs el cor, aquí és quan es veu perjudicat en medicina tradicional xinesa. Què fem per calmar-lo? Doncs moltes eines que tenim en el ioga, en el qigong, en el tai chi, que és tornar a la respiració, tornar a un ritme orgànic, tornar a un ritme natural. Això realment relaxa molt el cor, el ritme circadià, vale? I afluixar, afluixar i entendre que el ritme de vida que portem en aquesta societat no fa bé al cor. És a dir, replantejar-nos des dels horaris, des de quan sopem, quan esmorzem, quan ens aixequem, d'acord? I el ritme, les coses no són per demà, el món continuarà girant encara que no siguem perfectes i no responem a les imatges que ens demana el món extern, i cuidar-nos una mica. Si ens cuidem i abaixem, posem prioritats, el nostre cor ho agrairà.
Per exemple, mira, hi ha estudis rigorosos que demostren que el ioga millora la salut cardiovascular, sí. I de fet es va presentar a la Revista Europea de Cardiologia Preventiva tot una investigació que es va fer sobre molts estudis de ioga i salut cardiovascular, i la conclusió a la que es va arribar va ser que el ioga millorava la salut cardiovascular tant com l'exercici, amb l'avantatge de que el ioga és una pràctica que s'adapta a la condició física de la persona, és a dir, pots fer inhalar, aixecar un braç i exhalar, baixar un braç, o pots fer evidentment una pràctica molt més vigorosa, no?
Completament d'acord.
Molt interessant acabar amb aquest estudi. Mireia Comacrós, Mònica Calvo, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest cap de setmana de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Evidentment, podríem estar aprofundint en el tema durant moltes hores, però crec que hem donat unes quantes pinzellades que poden ser útils. Mireia, una abraçada, bona tornada des d'Edimburg. Fins una altra.
Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies, Mònica.
Un plaer, com sempre.
Als oients i a les oients, moltes gràcies també en nom de Blanca Busquets, al guió, de Núria Ventura, a la producció, d'en Josep Maria Campillo, a la realització tècnica. Una abraçada.